Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Setmana dimecres que avui ens acompanyen els portaveus del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ens acompanya una setmana més el senyor Vicent Lleó. Senyor Lleó, benvingut.
Bon dia.
I també s'estrena avui a l'espai del Parlem-ne el regidor Joan Manel Telló. Senyor Telló, benvingut.
Hola, molt bon dia, benvingut a tots.
Amb ells conversarem, amb tots dos conversarem respecte a diferents temes d'àmbit municipal, d'informació municipal, però també tindrem uns minuts dedicats a l'actualitat nacional. Sens dubte, el tema de la setmana passarà per aquest debat d'investidura al Parlament de Catalunya. Comencem en la primera part del programa parlant de temes estrictament municipals. Fa 15 dies hi va haver sessió plenària extraordinària on hi va haver doncs, una sèrie d'aprovacions d'unes noves ordenances respecte, per un costat, amb bonificacions als vehicles amb baixes emissions de CO2, també referents als grans productors de residus i, per l'altra banda, als nous preus de l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar. Si li sembla, senyor Tello, vostè arrenca el Parlem-ne d'avui.
Començo. Perquè fa referència a les modificacions de les taxes dels vehicles, en aquest cas dels vehicles amb baixes emissions de CO2, com no pot ser d'una altra manera, s'ha fet una bonificació del 75%, i és lògic, no? Qui menys contamina se l'ha de beneficiar d'alguna manera. I en aquest cas amb una bonificació important, que és el 75%. Aprofitaria aquest moment, perquè l'altre dia va haver una pregunta al ple per part del grup de l'oposició de Convergència sobre un tema puntual, com era una reducció del 100% en la taxa dels vehicles de més de 20 anys, i voldria aclarir en aquest cas que es tracta d'un fet habitual en altres municipis, i bàsicament es tracta dels vehicles històrics, no de vehicles antics. Vehicles històrics, per això tenen aquesta bonificació.
Parlàvem també d'aquest tema de residus, amb aquesta bonificació als grans productors. També ha sortit notícia, de fet avui és notícia, que l'Ametlla de Mar és el municipi del Baix Ebre que més recollida selectiva fa, que és el primer en aquest sentit al Baix Ebre i un dels més destacats de les Terres de l'Ebre.
Doncs sí, exactament és així, com comentes tu.
I parlem de l'altra part, dels preus, dels nous preus fixats per l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar, que si no m'equivoco també hi ha alguna novetat respecte, que vostè ho avançava ja al plenari, respecte al finançament d'aquesta Escola de Música.
Doncs sí, tenim una bona notícia, en aquest cas. Tenim molts problemes, però també tenim molt bones notícies. Com vaig avançar al ple, bàsicament el que vam intentar amb el tema de l'Escola de Música era racionalitzar una miqueta el servei i reduir el dèficit, sense oblidar-nos del nivell de qualitat, mantenir-lo. Tenim uns excel·lents professors, i així ho demostren els alumnes que es preparen a grau professional, tenen notes excel·lents, d'això no tenim cap dubte. Jo mateix, quan me vaig reunir amb els pares, els alumnes, els professors, els vaig demanar un esforç comú, un esforç entre tots. Estàvem parlant que l'any passat teníem la xifra marcada en 107.000 euros de dèficits a l'Escola de Música, una xifra important, i els vaig demanar un esforç comú. L'esforç comú tractava que cadascú de nosaltres féssim una miqueta d'esforç i entre tots podríem obtenir un resultat positiu, més que positiu. A les xifres a la mà, que vam presentar al ple, parlàvem d'una reducció d'un 30% del dèficit, i a més, de la manera ho hem distribuït d'una forma equitativa, crec jo, en aquest cas, d'acord? Una part ha estat amb reducció dels sous dels professors, que han vist reduir les seues hores, per una altra banda hi ha hagut un reajustament de les quotes, i per l'altra banda l'Ajuntament també fa el seu esforç de cobrir la resta on no s'arriba, en aquest cas, del dèficit. Com bé comentàvem, passàvem d'uns 107.000 euros el curs anterior a 74.000 euros, i tal com vaig apuntar jo al mateix ple, hi havia una dada que no la volia donar, no vaig voler pecar de massa optimista, encara que era bastant positiva, però tinc les xifres ja. Llavors ja ens han confirmat que tenim una subvenció pendent, en aquest cas una nova subvenció de la Generalitat per les escoles de música municipals. Ja la puc confirmar que l'hem obtingut, parlem de 18.000 euros, i per tant les xifres pues, encara són més positives. Si hem dit que van reduir de 107.000 a 74.000 euros, ara les dades finals acaben sent que reduïm a 56.000 euros de dèficit. Estem parlant pràcticament d'un 53% de reducció amb el dèficit de l'Escola de Música, mantenint la qualitat, i ajustant bé les quotes, on tothom m'ha fet saber que, pues, que estan contents amb l'ajust i crec que s'ha fet una molt bona feina. Des d'aquí agrair especialment a la Fàtima, a l'Escola de la Directora de Música, que sense ella no hagués pogut ser possible fer tot aquest reajustament.
Una notícia que s'emmarca també una mica o que ve lligada també amb aquesta suspensió temporal de la llei de racionalització de l'administració local, una llei que, diguem-ne, que tocava una miqueta amb dos temes bàsics, un l'escola de música i l'altre la llar d'infants municipal, dos centres que depenien exclusivament de l'Ajuntament, però que, segons aquesta llei, no depenien o no havien de ser dependents de l'administració local i que no havien de ser competència de l'administració nacional o l'administració estatal. Per aquest sentit, doncs, aquesta suspensió, juntament amb aquestes notícies que ens presenta senyor Telló respecte a aquesta subvenció rebuda, entenc que això dona una miqueta d'aire al consistori per afrontar aquest curs escolar amb millors garanties.
Doncs i tant, molt d'aire, diguem, vale? De totes maneres, no hem de perdre la perspectiva de l'objectiu que tenim, eh? La problemàtica de la llei de racionalització és que és com allò que tens el peu al coll, no? Que ofega i no depèn de tu. Així els hi vaig fer saber, en aquest cas jo m'encarrego de la regidoria d'ensenyament i en aquest cas doncs, hi havia dos, tant l'escola de música com la llar d'infància ve afectada per la llei de racionalització. La notícia, està bona notícia de que queda com congelada la llei, evidentment suposo que anirà en funció de com queden les eleccions a Espanya, és una bona notícia. De totes maneres, nosaltres l'objectiu lo tenim clar, la responsabilitat és nostra, més enllà del que ens puguem dir des d'altres llocs, altres institucions, i l'objectiu és el mateix, mantenir la qualitat dels serveis i anar reduint el dèficit d'una forma progressiva per arribar a uns números més raonables dels que tenim ara mateix.
Uh-huh. Aquestes xifres en les quals arriben enguany amb l'escola de música era una mica el compromís al qual vostès havien adquirit de racionalitzar o d'optimitzar els serveis municipals, l'escola de música municipal en aquest sentit?
Sí, correcte. L'objectiu era, jo crec que ambiciós. Jo aquí soc nou, acabo d'entrar, però bueno, me marco objectius ambiciosos com tot l'equip de govern, evidentment. I clar, no és fàcil reduir un dèficit que parlem de 107.000 euros i l'objectiu principal que tu et marques és vale, reduir el dèficit però hem de mantenir la qualitat. Clar, dit així és com molt senzill. Per això parlava abans molt bé de la col·laboració que hem tingut amb la Fàtima, la directora de música. Ella és la tècnica que n'entén del tema. Jo en este cas m'he fet cas una mica més del tema de números. Entre els dos hi ha altra gent que també ha portat coneixements, ho han pogut fer i al final hem aconseguit l'objectiu que era reduir en este cas, com parlava, un 53% el dèficit mantenint la qualitat del servei, que això és molt important.
S'està treballant amb l'escola, amb la llar d'infants?
Amb la llar d'infants anem per la mateixa línia, d'acord? Allí el problema és una miqueta més greu, concretament el doble de greu, parlem d'uns pràcticament 200.000 euros de dèficit i estem en la mateixa línia, d'acord? La problemàtica continuem que és la mateixa, tenim també aquest petit avantatge ara mateix de la llei de racionalització congelada i la línia és la mateixa, han de mantenir un servei de qualitat. Ens tocarà fer coses similars a les que hem fet a l'escola de música, canviar una mica l'organització, perquè hem mirat amb diferents llars d'infants del voltant, equiparables a la nostra, i la veritat és que nosaltres som únics, però no amb lo bo, precisament. I, bueno, simplement se tracta de que si et compares, si mires tu i ets diferent als altres i tu no funciones, doncs és de calaix que t'has de comparar una mica amb els altres. I en aquesta línia estem treballant.
Un dèficit que entenem que s'haurà de sumar a totes les obligacions que aquest pròxim curs s'haurà d'afrontar des de l'administració local en els pròxims pressupostos. Anem a entrar ja en el tema dels pressupostos, però hem de passar per dos temes urbanístics, dos temes que han sortit recentment i que ho comentàvem aquest passat divendres amb l'alcalde en el programa Fil Directe. Són les dues sentències que han sorgit respecte a Port Olivet i respecte a la residència, millor dit, al primer projecte de construcció de la residència, dos sentències per via executiva que reclamen unes xifres molt paregudes de cobrament d'uns 500.000 euros per un costat, amb Port Olivet i uns 450.000 per la residència. Això ratlla quasi bé el milió d'euros en el qual entenem que també l'Ajuntament haurà de fer front en els pròxims pressupostos.
No, evidentment, els pròxims pressupostos, a part ja de les dificultats que tenim en el crèdit, bueno, els crèdits que s'han anat demanant, o sigui, els deutes que tenim, doncs, veiem que cada cop se va incrementant més la cosa, no? Esos 500.000 euros que tenim de sentència és referent als costos d'urbanització en els aprofitaments que té de terrenys l'Ajuntament de l'Ametlla, no? I que el pròxim exercici n'haurem de fer-nos càrrec. I també, en el tema de la residència, veure com vam, abans de començar ja es redacten dos, tres projectes iguals i clar, doncs, un d'aquests projectes ja ha fet un contenciós contra l'Ajuntament i el qual ha guanyat i el qual ja és una sentència ferma que fa que l'Ajuntament hagi de pagar 400.000 euros també, més de les nostres ja prou esgotades arques municipals, no? Vull dir, aquesta és la continuació de la política que ens han vingut acostumant ja a aquests últims anys de governs de majoria absoluta Convergència, que han fet pues, que un granet de sorra de model arribar amb aquest deute tan important que tenim, no?
Uh-huh. Un tema que, com dèiem, s'haurà d'incloure en aquests pressupostos. Vam veure ja negociacions fa un parell de mesos de l'alcalde Jordi Gaseni, del primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, a Madrid per parlar del tema dels crèdits ICO. S'ha parlat, s'ha especulat de que també caldrà buscar un finançament per aquest vora milió d'euros que s'haurà de pagar de sentències fermes en aquest sentit. Entenem que en els pròxims pressupostos hi haurà una part molt important de reducció de despesa corrent que s'haurà de destinar al pagament d'obligacions, de sentències fermes, però també d'impagaments i de factures a proveïdors.
Evidentment, vull dir, a part de tots els greuges que ja ens venen per l'any que ve, aquest milió d'euros a més ja serà una sobrecàrrega, no? Vull dir, a part de tindre que reduir la despesa corrent, evidentment, ens tocarà optimitzar per tal de donar un bon servei tant a nivell municipal de tots els recursos que tenim. Vull dir, haurem de ser més imaginatius, fer igual com a mínim, però amb molts menys recursos, no? I clar, això serà un treball de l'equip de govern bastant important per a poder mantindre les activitats de totes les regidories, començant ja per les que porto allò, però començant totes, vull dir, tenim turisme, activitats, festes, etc, etc, en la qual ens haurem d'espavilar i molt per tal de poder continuar mantenint, donant els serveis, segurament amb un cost mínim i optimitzant sobretot els recursos municipals per tal de poder garantir.
Parlem de pressupostos. Entenem que ja estan fetes les línies mestres, que més o menys ja està el tema força repartit, se suposa, i es preveu que a finals d'aquest mes de novembre es porti a ple i es porti a debat aquests pressupostos municipals.
Sí, bueno, seran uns pressupostos pues, dintre el que cap pues, prou acceptables, en el qual podrem continuar mantenint. Vull dir, s'ha treballat molt, tant del regidor d'Hisenda, del primer tinent alcalde com del senyor alcalde, en negociacions per tal de que d'aquests crèdits que ja havíem de començar a pagar l'any que ve poder-los endolcir una miqueta. També gràcies a una llei que hi ha, que les sentències fermes hi ha un crèdit que es podrà solventar, ens podrem acollir, farà que poguéssim arribar a poder donar aquest servei que els ciutadans tenen, no? Però ja, com continua dient, aquestes línies meses van per racionalitzar els recursos i sobretot per reduir la despesa corrent a un gran nivell, no? Vull dir...
Sí, bueno, com comentava, jo també pues, més que afegir, diguéssim, està d'acord absolutament amb el que comentava Vicent, d'acord? S'han de buscar totes les solucions, i les solucions que són tècniques que simplement és esforçar-se en buscar-les, com el cas concretament que explicava Vicent del tema de sentències, i aquells que són específics per a situacions d'estres, que són situacions, en aquest cas, extraordinàries, i la resta és imaginació i posar-li ganes i reduir els pressupostos intentant fer les mateixes coses. La feina que hi ha per davant és grossa, per això ens estem potser retrasant una miqueta en l'aprovació dels pressupostos, perquè ens hem de mirar tot fil per randa, aquí ens hem de mirar euro a euro, aquí no estem jugant. El tema és serio, llavors hem d'ajustar els pressupostos i l'activitat del poble ha de seguir funcionant. Aquí en altres excuses no en posarem, de que tenim deute i això, les excuses aquí no ens serveixen, hem de seguir que el poble funcioni igual, i el que es tracta és de treballar i posar l'imaginació, i no només imaginació, coneixement en les coses.
Jo m'agradaria afegir una cosa i també seria una mica contestar a l'últim parlem-ne de Convergència que va vindre aquí al poble, no? Aquí hi ha més de ràdio, perdó. Segons ens feien saber, dient que ells havien deixat encaminat tot l'any, que ens havien deixat diners a totes les regidories i que pràcticament, o sigui, tot el que estàvem fent fins ara pues, ja era ja fruit del seu treball d'aquests 4 mesos de gener-maig. Jo m'agradaria desmentir totalment això, crec que Taylor, que és el costat meu, també ho poden
desmentir
totalment. Dir, ja per un referit, simplement dos de les regidories que porto allò, al mes de juny ja no teníem ni cinc. Vull dir, cultura i les aportacions de la banda, per la gestió o pel que sigui, es va quedar sense ni cinc. I hem tingut d'imaginar, per poder fer coses, imaginar. Simplement molta imaginació. I veure com, per exemple, la regidoria de festes, si haguéssim hagut de fer front als 8.000 euros del menjar dels avis de l'hotel, que encara no s'havien pagat, que arriba la factura ara, i no havia hagut prou diners tampoc al mes de juny per arribar a finals d'any. O sigui, jo el que sí que m'agradaria és que les pròximes vegades que vingui a Convergència se vagin baix, repassin els números, s'ho mirin bé, perquè durant els 4 anys estos que ha estat a l'oposició ja ens han maquillat els números des del govern, ara només fa falta que també els maquillin des de l'oposició, no? Diria que per lo menos siguessin conseqüents del que diuen al poble, perquè si segons ells quasi no devien res i fa 4 anys jugàvem a la Champions League i resulta que abans d'ahir ja en devien quasi 50 milions d'euros, doncs per lo menos que la gent del poble no la manipulien, que parlin, vagin i si volen que vinguin amb papers a les mans i mos ho demostrin, si és veritat això. Jo puc desmentir totalment que tots els regidors mos han trobat amb pocs recursos i en quasi tot, hi ha més de la meitat de l'any per davant, i això no només hi ha passat a Vicent a les seves regidors, li ha passat a Tello, li ha passat a la Maida, li ha passat a l'Antonio, li ha passat a la Mari i li ha passat a Jordi. Això ens ha passat a tots. I jo ja et dic, segur que el meu company també voldrà dir alguna cosa.
Sí,
però...
no, home, hi ha coses que són molt evidents i que s'ha de ser sincer, s'ha de ser honest quan se parla. Diguéssim, jo no tinc l'experiència anterior, més que has vist, sí que la té, ell parlava de maquillatge de xifres. Bé, jo aquí ja ni entraré perquè no estava, no, suposo que no em toca a mi parlar del tema, però hi ha coses que som de calaix, no? Nosaltres entrem a prenem possessió, entrem al govern, evidentment, de les primeres coses que fas, te'n vas a parlar amb l'interventor per saber les xifres, per saber de què disposes, i clar, la primera bofetada és tremenda. Clar, arribes allí i queden 6 mesos per acabar l'any i comença a caure la gota, perquè no quedava un ral, totes les regidories estaven escuradetes, i hem de ser conscients d'una cosa: sí, és cert que hi ha despeses que són fixes i controlables, però dins de cada regidoria sempre, i ara jo només porto aquí 4 mesos, però ho veig el dia a dia, sempre en coses extraordinàries. No em val la frase de ja tenim cobert, lo fixe, amb aquests primers 6 mesos, no, tu no pots deixar, bueno, és com aquell, aviam, faré un símil que és molt senzill d'entendre: si tu guanyes 1.000 euros i quan arriba el dia 15 te n'has gastat, pues 995, pues resa perquè no punxes una roda, perquè tocarà anar caminant. Pues la situació és exactament la mateixa, o sigui, expoliat absolutament, i les dificultats pues s'han afegit a això, que hem detingut que fer mans i mànies. Entrava l'estiu, tots sabem l'activitat que hi ha a l'estiu, a la cala, que es multiplica per 5, per 6, per 7, per 8, per 10, i s'ha fet front. S'ha fet front, no hem sortit públicament a queixar-nos de res, perquè no ens hem de queixar de res, nosaltres afrontem la realitat que ens trobem davant, però vale de mentires, vale ja, que els números són números i no els diem nosaltres, els diuen els tècnics de la casa, i els tècnics són professionals com la copa d'un pi. Aquí no hi ha engany possible, no són de cap partit ni d'un ni de l'altre, són professionals de la casa, i els números són els que han, o sigui, aquí no hi ha trampa ni hi ha res.
Uh-huh. Amb aquesta situació que vostès comenten, entenc que serà complicat també a vegades fer front a alguns pagaments que són ordinaris en aquest sentit o bàsics, com seria el pagament a proveïdors. Sortia fa uns dies, unes setmanes, una notícia en la qual numerava, doncs, els municipis de Catalunya el rati de pagament. La Milla de Mar era el que, per diferència, més dies de pagament tenia, de retard de pagament als proveïdors. Es va cobrar un crèdit ICO fa uns anys, s'ha de retornar ara. Entenem que, doncs, hi ha aquestes negociacions, com vostè, senyor Lleó, argumentava, que permetran, doncs, poder allargar la carència de pagament dels interessos, però sí que igualment s'han de seguir pagant els proveïdors. Estan treballant, com ho estan gestionant? Perquè si argumenten que tenien les caixes buides, les arques buides de l'Ajuntament, com ho fan per poder fer front als pagaments als proveïdors?
Pues evidentment és... estem parlant sempre del mateix, no? Regionalitzant els recursos, vull dir, intentant que a vegades allò que tindríem ganes de portar, per exemple, ja parlo de festes, tots ens agradaria portar un gran grup, o etc., no? Però a vegades ens hem de conformar el que tenim i negociant aquí, tots ens semblem en el bon, i respecte a tothom, sempre amb gitanos, estem tot el dia negociant en dos, en tres, en quatre, en cinc proveïdors per intentar això. Ara, també, jo crec que és, tots ho estem dient, demanem la comprensió dels proveïdors per dir que sàpigueu que tardareu una miqueta en cobrar perquè la situació està fotuda, no? Perquè ara, una de les coses, no? Vull dir, l'altre dia ens donem compte que, per exemple, ja s'havien triplicat els gastos d'abogats. Triplicat, eh? El mes de setembre ja s'havien triplicat els gastos d'abogats per part de l'Ajuntament. O sigui, el mes de juny, ja, si hi havia un pressupost de 50.000 euros per abogats, ja hi havia 150.000. Doncs això són 100.000 euros menys que tens el pressupost. I això ha de sortir de totes les carteres de tots els regidors. No? De totes aquestes, això són limitacions que tenim a les regidories. No?
Però el cert és que l'Ajuntament ha fet contractació d'uns abogats nous per tal de, entre cometes, fer aquestes auditories que es van plasmar en els primers dies de govern.
Evidentment, necessitem fer abogats nous, però per què? Pues per a saber com hem arribat, com hem arribat, no? Vull dir, tots estem aquí sapiguem que són 47 milions i un dia s'haurà d'explicar al poble. Algun dia haurem d'explicar al poble per què hem arribat a aquesta situació, perquè com bé t'he dit abans, jo començo a ser una miqueta far i he estat aquests 4 anys que dic que hem passat de jugar a la Champions League, que érem el millor poble del món, ha resultat donar-nos compte que quan mos van deixar mirar alguns números, que durant aquells 4 pocs mos van deixar, quan hem pogut mirar els números, resulta que mos donem compte que quasi devem 50 milions d'euros. I lo dolent no és això. Lo dolent és que cada dia surten sentències fermes, cada dia mos surten més coses, cada dia surten més problemes, i jo no sé d'arribarà això. Jo espero que s'apari, vull dir, no em vull trobar més de brossa, diguéssim, no? Vull que s'acabi i dir aquí, aquest és el tope, aquest és el deute real, fiquem-nos a treballar i que no posem cap calaix més, que sortim més coses. I és això. I és el que realment ens han trobat en aquests primers mesos de per això. Per això crec que vinguin aquí d'un partit polític com és Convergència i digui que ens han deixat tot l'any encaminat, jo la veritat us demanaria que per favor que s'enterien bé, miren els papers, si ells veuen que és així doncs que agafen, jo els hi encomano que vagin als tècnics i facin una revista o facin públic els diners que han arribat a deixar, si és que poden, perquè no crec. I com que ja som acostumats a aquest maquillatge de números que ens han portat aquestes majories absolutes d'aquests anys, crec que ja n'hi ha prou, no? Esperem que ja s'acabi, que se poguéssim ja d'una vegada per totes pugui explicar el deute real del poble amb números, amb senyals i ben argumentat perquè tothom ho pugui entendre, ser un crio ha de poder entendre per què hem arribat i com hem arribat i qui són els culpables de per què hem arribat.
Jo afegiria, bé, el que m'ho ha explicat Vicent ara mateix, que al final, més enllà dels números, que són els que són, i quan els presentem a tot el poble ja no haurà dubtes de quina és la realitat, quan presentem la documentació i tot, ningú tindrà dubte, ningú podrà dir podria ser, no podria ser, tothom li quedarà clar. Al final es tracta d'una forma de fer, d'acord? Dins d'un ajuntament podríem parlar de coses que podríem parlar de lo que seria com una economia domèstica i una altra cosa que és com economia en gran, no? Quan parlem d'estos números monstruosos, de sentències de 500.000 euros, però clar, al final és lo mateix. És la forma de fer les coses. No sé, puc posar algun exemple que pot sonar tonto, però és que és la realitat que ens trobem cada dia. No sé, ahir mateix, revisant, entre moltes coses, clar, perquè n'hi ha tantes que has d'anar revisant i fent que totes no les trobes el primer dia, evidentment. Algo tan absurd com qualsevol persona faria a casa seva, no? No sé, jo si m'he de canviar de companyia telefònica, doncs me les miro totes, o de companyia de DSL me les miro, comparo, i si al final del mes m'estalvio 10 euros, doncs 10 per 12, 120, me'n puc anar a sopar amb la dona un dia i fer un bon ranxo. Aquí no, aquí això no es mirava, això. Aquí, no sé, si és que si expressament que era calderilla i no he comprat amb els 500.000 euros, això no es mirava, doncs bueno, hem estat mirant, no sé, teníem línies d'ADSL que es pagaven de fer un munt d'anys i no s'utilitzaven, o sigui, estaven inhabilitades i seguien pagant-les, etcètera, etcètera. I temes d'estos que es manca de, bueno, pues, d'interès o... Jo al final, la conclusió a la que arribes després de veure molts números i moltes situacions que a vegades ni te les mires perquè et sembla increïble poder trobar algo mal fet en algun lloc, és la forma de fer. És la manca d'interès o preocupació. Els quartos de l'Ajuntament, no ho sé, a mi no se m'oblida. Cada vegada, jo soc un home, això, i Vicent m'ho recorda, no falta que m'ho recorda, però ja ho sé, que Vicent és del puny agarrat a matar. Jo en la vida quotidiana sóc normal, però l'Ajuntament me queda claríssim que cada vegada que firmo un document que hi ha diners pel mig, aquests quartos no són meus, són de l'Ajuntament, són de tots els carrers i caderes, i jo els he d'utilitzar de la millor forma possible. I com deia Vicent, la forma d'anar reduint coses, quina és? Pues, un pressupost, no? Ne demanaré tres, ne demanaré. I és així, és a base de perdre hores, no, sinó d'esforçar-te fent coses per a poder reduir i que no es faci més gros el forat.
Uh-huh. En aquests pressupostos haurem de contemplar projectes de futur, entenem, hi haurà capítol per a inversions, no n'hi haurà. El que sí que és cert, i ho avançava el portaveu de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, fent aquest programa, també si ho volem lligar com a regidor d'Hisenda, avançava de que hi hauria destinada una partida per benestar social en aquest sentit, per intentar fer una espècie de treballs socials, també ho apuntava l'alcalde en el passat fil directe. També ho demanava senyor Joan Font de Plataforma Calera, des de l'oposició, també demanava, no?, que es pogués establir en aquest sentit una partida destinada a temes socials.
Sí, home, a veure, durant aquests últims 8 anys ens hem oblidat de la gent, no? No hem ajudat a la gent, no? I això és molt, molt difícil. Hi ha molta gent que ho està passant malament, gent que fa molt de temps que està a l'atur, gent que no pot pagar els seus impostos, gent que realment... Com molt sabeu, desgraciadament ho està passant malament. Jo, una de les idees que ens va sorgir a l'equip de govern era que es podria pagar en hores de treball aquests impostos que a vegades ens costen de fer front, no? Com poden ser l'IBI, impost de circulació, etc. I crec que seria una bona idea. Hi hauria gent que està en situació d'atur, aquest impost no li caldria pagar, però sí que en compensació pues, donaria un treball a la comunitat, no? O sigui, agregar carrers, limpiar platges a l'estiu, etc, que tampoc l'Ajuntament no li caldria contactar amb una persona, no? Crec que serà una prioritat de l'Ajuntament a la mesura de que poguéssim disposar de recursos, ficar-nos de cara a la gent, i de cara a la gent és ajudar la gent que realment li fa falta, no? Vull dir, durant 4 anys de crisi forta, 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 sobre les últimes lletures, no és que ens hem ficat de cul a la gent, sinó que hem augmentat els impostos brutalment. I això crec que ha fet que aquesta pobresa de molta gent se multipliqués. Vull dir, una persona ha passat de pagar, per exemple, una mitja de 200 euros d'IBI a pagar 400. A mi qui em diu que una jubilada o una pensionista o una viuda o un aturat que només se guanya 426 euros, que aquell mes, què menja? Quan, pues, hem d'estar i hem d'ajudar. I és una prioritat de l'Ajuntament, el benestar social, i buscar les fórmules imaginatives, perquè diners, desgraciadament, n'hi han pocs, i els pocs que hi han ho tocarà destinar bastant a reduir la despesa, a reduir el deute que tenim, perquè si no cada vegada l'aniem fent el forat més gran. I jo crec que aquests 4 anys hem de treballar perquè reduir aquest deute, però sense ficar-nos de cul al poble, donant els serveis, intentant-los donar, si pot ser millor, a un menor preu, i ajudant a la gent que realment ho està passant malament.
Sí, jo això afegiria que bé, que tots tenim al costat algun conegut que ho està passant malament, que està a l'atur, i que està a l'atur dins del dolent encara cobra atur, però hi ha gent que no cobra atur, que no cobra cap prestació. Hi ha gent a la Cala, igual, la gent no té coneixement, hi ha gent a la Cala que li tallen l'aigua, hi ha gent a la Cala que li tallen la llum, arriba l'hivern. La famosa llei de pobresa energètica, que no es va aprovar, és un tema greu, eh? Ja parlem de coses serioses que, evidentment, no és que nosaltres ens sembli haver fer-ho, és que estem obligats, és que no, el que no podem permetre és que hi hagi gent que quan arribi a l'hivern no pugui engegar la calefacció perquè li tallen. No, això no pot ser això, o sigui, no té cap sentit això, és estar sota mínims absoluts, i evidentment que des de l'equip de govern l'esforç serà màxim, igual que en les altres coses, però aquí encara més, perquè aquí estem jugant ja amb la salut de les persones, i amb això no es juga, amb això. I l'esforç amb això serà màxim, i els diners sortiran d'on sortiran. Els trobarem d'un altre lloc, però allí faran cap, segur.
Projectes de futur, per tant, no... alguna inversió de cara a aquest pròxim, contemplant aquests pròxims pressupostos, podem avançar alguna cosa? De moment la cosa està força aturada.
Grans, grans, ja hem dit, s'han acabat les èpoques megalítiques, les construccions faraòniques, s'han acabat, així mos ha anat, així mos ha anat. No serem naltros els que endeutarem més el poble, eternament. I en aquest cas, pot ser una cosa petita, però per nosaltres és important, és un projecte que portaven en campanya al portem, ho vam explicar i seguim pensant el mateix i en aquesta casa farem l'esforç durant 2016, no hi ha data, no la podem dir perquè no la tenim encara fixada, però la policia local sí que baixarà al nucli urbà i tornem a estar el mateix d'abans. Com explicava Vicent, les coses podem fer moltes maneres, podem agafar, xiflar-nos i fer una mega caserna que ens costi un paston que no tenim. No ho farem, no ho farem. Nosaltres som els quartos, no juguem. Què farem? Pues hem de ser imaginatius, vale? Amb els edificis municipals que tenim, pues s'ha de ser imaginatiu i rehabilitar-los i reubicar, en aquest cas, a la policia local. Ja tenim més o menys mirat, no vull avançar res, perquè no res ferm encara, però les idees les tenim bastant clares cap on vol que vinguin les coses. I això és la línia a seguir que té este ajuntament, vale? En tema d'inversions. Ser imaginatiu i, evidentment, no fer inversions que no ens podem permetre.
Parlava, senyor Tello, de la salut a les persones abans. Seguim avançant amb més temes. De fet, ha estat notícia aquests darrers dies el tema del nou model de sanitari de les Terres de l'Ebre referent al transport sanitari, on l'Ametlla de Mar també hi té presència en aquest sentit, perquè es canvia l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques per un vehicle d'intervenció ràpida, un VIR, un vehicle que aniria amb un metge i un tècnic de transport sanitari. Una novetat a les Terres de l'Ebre, que ja s'està implantant en altres punts de Catalunya. L'alcalde ho avançava la setmana passada, que estan en negociacions amb l'empresa concessionària, però, sens dubte, hi ha una part que és important que també si volen comentar, que és la part de la crítica i de la mobilització que hi ha hagut des del sector del transport sanitari, perquè consideren que s'està retallant en aquest sentit el servei. Hi ha municipis que passen de les Terres de l'Ebre que perdran la seva ambulància, hi hauran de dependre d'altres ambulàncies. En el cas de la Cala, es garanteix el servei d'ambulància amb el servei d'urgències municipals, servei propi i finançat des de l'Ajuntament, però s'incorpora aquest VIR. Ara hi havia dues ambulàncies, ja tindrem una ambulància i un vehicle. Això es podrà lligar, es podrà garantir la cobertura sanitària al municipi?
Doncs no m'estranyen les mobilitzacions. Balear de retallades, en sanitat, balear. Bueno, ho podria agafar la perspectiva i fer una lectura i dient, bé, quan hi ha una emergència, el primer que es presentarà, en vez de presentar-se una ambulància, jo no parlo de la Carla, parlo en general, a Catalunya en general parlo, es presentarà una infermera i un tècnic, i ara es presentarà un metge i un tècnic, pues surtin guanyant, no? Ei, un metge, a més, pues el servei serà millor encara. Sí, clar, però és que les ambulàncies, no diré que desapareixen, però clar, la ràdio d'acció que tindrà ara es multiplicarà per molt, i això és un problema, perquè el metge el que farà serà, en aquest cas, el vehicle amb l'OVIR, que concretament que parlem ara mateix, que aquí tindrem una base, farà un primer diagnòstic del que hi ha, llavors si hi ha d'haver un trasllat, l'OVIR este no pot fer trasllats, llavors s'ha d'activar una ambulància. Nosaltres som privilegiats. Altres pobles s'hauran d'esperar, perquè aquesta mateixa ambulància que abans cobria dos pobles, ara potser n'ha de cobrir sis. I l'ambulància arribarà quan arribarà. Nosaltres tenim la gran fortuna de tindre el SUM, el Servei d'Urgències Municipal, amb uns grans professionals, i tindre-la aquí, tindre-la. I és un gran avantatge. I veladament o no, i és dir que evidentment des del 112 tenen coneixement que la tenim i compten amb això, clar. I nosaltres som afortunats aquí a la Cala de comptar, perquè quan el dia que arribarà l'ambulància, el VIR, i faci un servei, quan activaran, doncs, aquí activaran l'ambulància que està en posta, l'ambulància que està a on? Ens activaran en altres que estem al costat. Això va lligat amb un altre tema, que és el tema del que parlàveu, no? Que va parlar també el senyor Batlle, de la negociació que estem tenint amb l'empresa concessionària, vale? I també amb el 112, doncs hem d'arribar a un acord. Evidentment, hi ha pobles que no tenen, i repeteixo, nosaltres en aquest cas som privilegiats, però clar, canvia la situació. Abans l'activació, nosaltres no estem dins del 112, no hi havia una activació directa, només s'activava, te diria, a nivell personal i vaig la seva responsabilitat quan no veiem que havia ambulància, i ara la cosa, el problema es multiplica, per 10 se multiplica. Llavors, evidentment, estem en negociacions perquè això s'ha de lligar ben lligat, s'ha de lligar. Nosaltres el servei l'hem d'oferir igual, però s'ha de lligar ben, perquè canvien les situacions, canvien, d'acord?
Uh-huh. De fet, l'ambulància municipal, el SUM, ve d'un problema històric de falta de cobertura sanitària, de transport sanitari al municipi, i en aquest sentit l'Ajuntament creu, i en aquest sentit vostè ho ratificarà, entenc, que s'ha de seguir mantenint aquesta ambulància municipal, passi el que passi, amb les negociacions amb l'OSEM.
Sí o sí. Si abans era necessària, ara a quin xiflat se li ocorristarà el servei? I no parlo políticament, parlo de servei a la població, no parlo de rèdit polític, estic parlant de lo normal, el que tothom entén. Si abans ja era necessària tenir més ambulàncies, ara que no en tenim, pues, aviam que si li ocorris qui té la idea fantàstica de treure... Evidentment, nosaltres no. Nosaltres tenim coneixement i fer més coses com s'han de fer. Crec que a ningú se li ocorriria en aquest cas, evidentment, prescindir del SUM. I sí que el que sí que hem de lligar bé és el tema d'un bon conveni amb el 112 perquè els serveis estiguin ben estipulats, l'OSUM que pugui seguir fent sempre els serveis preventius que tenim, ja sabem, Candelera, altres serveis socials que es fan, de gent que no es pot desplaçar des d'urbanitzacions o del mateix nucli urbà fins al CAP, això no variarà, l'OSUM té una essència concreta i no la perdrem mai, més enllà d'un vehicle d'emergències, això no es perdrà, i estem per la labor. I llavors, doncs, l'altre simplement és acabar de lligar-ho. No és fàcil, és un tema nou, com sabem, l'única ambulància municipal que tota Catalunya és la nostra, i bueno, ho estem intentant lligar, i ho lligarem, segur que ho lligarem. Afegiria més a més que el tema del VIR anirà a una ubicació diferent, vale, que s'està acabant de negociar i de lligar, no anirà on fins ara estaven les ambulàncies, vale, i estem acabant també de lligar una ubicació diferent on estava, perquè pot donar un bon servei també.
Una nova base també, en aquest sentit, molt més gran, una nova comissaria, la que es va estrenar la setmana passada als Mossos d'Esquadra. Finalment no van poder tenir inauguració per temes de lleis electorals, proximitat dels comicis a les Corts espanyoles, però sí, la tenim en funcionament, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, una quarantena de professionals, diguem-ne que donarà una cobertura a més de 16.000 habitants, a l'Ametlla de Mar, també al Perelló, l'Ampolla i Camarles, que la dirigeix el sotsinspector Daniel Aleixandri, que és Calero i que ve des de l'ABP del Baix Ebre, una comissaria de districte i que porta principalment dues funcions, la seguretat ciutadana però també la divisió de trànsit.
Correcte, en aquest cas, bueno, primer, ja m'ho ha explicat més d'un cop, des de l'Ajuntament, en aquest cas, no fer pilotes fora, la responsabilitat nostra al respecte de la no inauguració o de la inauguració fallida, en aquest cas, mos ve directament del Departament d'Interior, que mos comuniquen el mateix dia que s'havia de fer la inauguració, dia 6, que no es fa... Correcte, sí, a les 7 del matí, jo em sembla que era 7 i quart, m'estava despertant i em pensava que... Va, parlant ni amb mitja en broma, però és la realitat, m'ho van comunicar i pensava que era una broma, no m'ho podia creure, pensava, bueno, va, estan prenent l'opel, posa el traje, que si no te'l poses, bueno, al final me van dir que no, que era veritat, no?
El que no s'entén és que suposo que la Generalitat devia de saber que quan se convoquen unes eleccions, no, durant aquest període, no es pot inaugurar cap edifici públic. Jo, no ho sé, vull dir, l'Ajuntament tenia una jornada de portes obertes, ja
sí,
sembla
sí,
que la gent no ho pot visitar, l'únic que hauríem de treure de profit és que per lo menos ja s'ha oberta la caserna, ja s'ha donat servei, no s'ha pogut inaugurar per motius aliens, però...
Sí, amb això incidiria bàsicament, també, com bé explicava l'altre dia Jordi, senyor alcalde, aviam, els temes de les inauguracions són formalismes que s'han de fer i estan bé perquè també donen importància, en aquest cas el fet que no hem d'oblidar-ho, tindre una caserna aquí és un fet important, no és qualsevol cosa. També em va saber bàsicament per la gent del poble que volgués visitar-la, però al final l'important és que la tenim en funcionament. Això és la clau al final, perquè nosaltres que volem inauguracions o serveis, serveis, no? Doncs serveis ja els tenim aquí. Des del dia 2 concretament, em sembla que era dilluns, està en funcionament 100%, em sembla que quedaven simplement per afegir-se un parell de funcionàries administratives, vale? Que són únics que no són dos cossos de Mossos d'Esquadra, però està en funcionament, en ple funcionament. En breu tenim prevista una taula de coordinació, d'acord, amb el CAP, com t'ho he comentat, que és Calero, amb Daniel Aleixandri, que és Calero, i la tindrem en breu. Per què hem de tindre una mesa de coordinació? Bueno, és evident. L'altre ho comentava, a més, la relació que ha hagut entre Mossos d'Esquadra des del seu desplegament i l'Ajuntament, i més particularment amb la policia local d'aquí de la Cala, ha sigut estreta, sempre ha sigut bona, es va començar amb un programa... pilot de reforç a l'estiu, va funcionar de forma excel·lent, es va ampliar també, el vistiplau tant des de l'Ajuntament com des del cos de Mossos d'Esquadra durant tot l'hivern, i així hem estat, des del 2009 que es va començar la col·laboració fins ara. ara passem a un nivell més alt encara. Ja no només vindrà una patrulla d'aquí o patrulla i mitja, dos patrulles que teníem durant l'estiu, sinó que ara tenim aquí una caserna directament. Això què significa? Tindrem un millor servei, podrem tindre més col·laboració, la coordinació serà millor, tindrem més efectius, i això al final redunda en què? En el servei al ciutadà. Què volem? Pues estar tranquils, estar segurs, tindrem més sensació de seguretat, tindrem una resposta encara més ràpida, tindrem més efectius, i d'això es tracta bàsicament, diguéssim. Recordem, jo sempre ho recordo, igual peco de repetir-ho, soc ex-policia local i tinc esta consciència del que significa ser policia local o Mosso d'Esquadra. La policia local i els Mossos d'Esquadra són un servei al ciutadà. Això són bàsicament el que són, vale? I amb ells hem d'acudir. I si els necessitem, venen, ja en tindrem més, ne tindrem.
Seguim avançant amb temes municipals. En aquest sentit, un tema que ens toca pel costat, però que aviat ens tocarà el terme municipal, el tema de les rotondes de la Nacional 340. Aquest mateix dilluns va començar la construcció de la primera de les rotondes, de les 11 rotondes. En fi, això de les 11, veurem com s'acaba produint, perquè potser en són 12 o potser en són 9. Foment està improvisant, així ho explicava l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, aquest dilluns en aquesta emissora. Primera rotonda en l'accés que hi ha a la part nord del municipi, amb la rotonda que connectarà la carretera que va fins a Rasquera, també amb la Nacional 340 i l'entrada al cementeri del municipi. Una primera rotonda, que la segona vindrà a ser a l'altura de la finalització de terme entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, allà on el Ministeri de Foment té una nau de conservació de carreteres. Una rotonda que apareix nova, diguem-ne, en el mapa, no de les primeres inicialment previstes, sinó que és nova. Entenem que la valoració no és gens bona en aquest sentit.
No, evidentment. A part, també té deixes dos rotondes més, que és una, la de Sant Jordi i el Fama.
Aquestes ja les mencionem per
un
projecte.
Una segona fase i de l'Almadrava, que pràcticament també ens agafa el terme. Això l'únic que farà és que, per exemple, una persona que, quan siguin totes les rotondes construïdes, que una persona que s'hagi desplaçat a Tortosa, per dir una cosa, ara que ha d'anar al metge, hagués d'agafar l'autopista aquí a la Cala perquè li costarà una hora arribar. I l'únic que volen és no fer les compensacions, no fer-nos una autovia que hi ha tant de temps reclamada. El que volen és que la gent torni a agafar l'autopista i se va fer la variant de l'Aldea, vull dir, anava bé, i clar, durant aquest temps han vingut tots els vehicles que últimament circulaven per l'autopista per tal d'evitar els semàfors a l'Aldea, doncs ara els tenim circulant, i és quan s'ha incrementat tant la circulació al nostre tram, no? Però evidentment la solució de les rotondes no és la evident. Jo només se recordaria el cas del sector nacional 340 a la zona nord, que ja tenen des de Torredembarra fins a Vilanova tots són rotondes, i que una persona de Torredembarra a Vilanova s'està una hora, eh? Vull dir, jo he estat treballant per allí en el camió molt, a més se limiten les circulacions a 50, 60, a l'arribar, doncs és, ja et dic, una persona que hagi d'agafar el cotxe de la Mella a Tortosa per anar al metge, doncs segurament agafarà l'autopista perquè li costarà una hora, una hora tranquil·lament.
De fet, aquest dimecres està previst que es reuneixin la Generalitat, Foment i els tres alcaldes en representació de la Mesa d'Alcaldes del Territori per veure quines són les solucions respecte a les bonificacions o trànsit gratuït intern al tram ebrenc. De fet, ja s'ha anunciat que els alcaldes del nord de la demarcació de Tarragona també faran talls a la carretera nacional 340. Demà dijous es preveu un nou tall a l'Ametlla de Mar, a les cases del Canà i a Vinaròs. És possible que se'n vagin sumant més al llarg de les pròximes setmanes. Sens dubte, la reivindicació del poble, dels ciutadans, passa per una gratuïtat de l'AP7 en forma temporal o permanent, depenent doncs, de qui la convoca o de qui la demana, i en canvi el Ministeri de Foment no està responent a aquesta petició, ans al contrari, està, diguem-ne, que obligant a que la gent que demana velocitat o que necessita viatjar ràpidament entre municipis doncs hagi d'agafar la via de pagament.
El territori no és que reclami la gratuïtat de l'AP7, el territori el que reclama és una via, que una autovia que no sigui de pagament. És un greuge comparatiu amb altres zones de l'estat espanyol, no? Veure com, per exemple, tu te'n vas a Extremadura i veus quilòmetres i quilòmetres d'autovies a la qual circulen un volum a millor de 500 cotxes al dia. I aquí, en una zona com la nostra, tant el sector nord com el sector sud de la Nacional 340, que poden circular a l'hivern tranquil·lament 15 o 20.000 cotxes diàries, només tinguéssim una Nacional 340 i tinguéssim la P7. I és el que sembla que el que vulguin és que la gent agafi l'autopista, faiga, paga, paga i paga, no? I allargar les concessions que durant tants anys s'han allargat de ses autopistes, no? Vull dir, no és el territori, no crec que tinguéssim prou en la gratuïtat de l'AP7, sinó que necessita el territori és una via desdoblada i gratuïta per tal de diversificar el desplaçament entre els territoris, entre les zones. Vull dir, tindre una autovia que una persona es pugui desplaçar tranquil·lament des de l'Ametlla a Tarragona o des de l'Ametlla a Tortosa en poc temps és bo per la circulació del transport, lo professional, al qual me dedico jo, però també és bo per les persones que fan turisme, no? Nosaltres, com a turisme, ens és bo que la gent se pugui desplaçar a una certa velocitat per anar d'un dia a Tortosa a dinar a l'Ametlla, o a dinar a l'Ampolla, o a dinar a l'Hospitalet, el territori sí té vies alternatives, però el que no pot ser, sempre s'ha obligat a pagar.
Jo afegiria simplement que, mira, respecte al tema de les rotondes, bueno, quasi que el riure amb el tema de les rotondes, perquè això sembla qualsevol cosa. És cert que rotondes que sí que seran, que són necessàries, és a dir, a mi no me sembla gens descabellat, i a més me sembla fatal, per exemple, l'accés que hi ha al Perelló, la sortida del Perelló, és de calaix, que allò es queda molt mal fet. Clar, és que tenim coses tan mal fetes per aquí baix, que, clar, aquella rotonda és necessària, però no és la solució al problema que tenim. La rotonda que ens podem posar aquí a davant de Sant Jordi, pues sí, me sembla bé, perquè allà tots ho sabem a l'estiu el que passa. A Sant Jordi no hi ha gran afluència de gent, però perquè hi ha poca gent que accedeix a Sant Jordi no vol dir que haguem d'accedir de forma insegura. Evidentment hem de vetllar per la seguretat. Un mort és un mort més dels necessaris, d'acord? I això, amb això no es juga tampoc. Ara, clar, muntar rotondes com a solució, pues no sé, l'altre dia sentia, sí, claro, els camioneros se cansaran de la rotonda perquè com que aniran més lentos acabaran agafant l'autopista. Ens cansarem tots, de les rotondes. El tram que explicava ara mateix Vicent, jo també per allí passo i, clar, allí et ferixes, no acabes mai, no acabes. I no pot ser. La 340 és una de les principals vies de circulació al corredor mediterrani i aquí ens tenen abandonats, no, lo següent d'abandonats. Solució, l'evident. Evidentment hi ha gratuïtat de la P7 i que vagin fent la A7, que és el que toca. Una via de veritat, moderna, de qualitat i el que ens mereixem.
Darrer minut del programa, ho hem anunciat al començament i no podem acabar sense parlar-ho, el tema estrella de la setmana en política nacional nacional i estatal en general, perquè sens dubte el punt de mira de Catalunya està en la premsa catalana, espanyola i internacional, el debat d'investidura al Parlament. Ahir a la tarda es va votar, només Junts pel Sí va recórrer a la candidatura d'Artur Mas, la resta de formacions hi van votar en contra, però sí que el dilluns al matí, un 9 de novembre, un any del procés participatiu i significatiu en aquest sentit perquè es va aprovar aquesta declaració, aquesta resolució al Parlament en la qual es fa un primer pas a la desobediència al Tribunal Constitucional en especial i també en una primera desconnexió ja de l'Estat espanyol, una declaració d'intencions. Valoracions que en feu d'aquesta primera part de la sessió d'investidura. Sabem que demà dijous hi haurà la segona part. Ja s'ha anunciat que entre Junts pel Sí i la CUP els 72 diputats faran una assemblea per veure finalment a qui escolleixen president, que hi haurà una votació secreta en aquesta assemblea. En un minutet, la valoració que en feu amb dos.
Pues bueno, ja veurem. Estem vivint un moment històric. Veure com ahir els partits de caire espanyol defensaven que si havien guanyat, que si no havien guanyat, que el procés independentista no tiraria endavant perquè no ens ho mereixem, perquè no tenim prou diputats, perquè no tenim prou vots, no? Però la realitat no és aquesta. La realitat és que els 72 diputats que estem a favor de la independència són més que mai, que demostren una gran majoria del poble català i que espero, així una avaluació ràpida, espero que hi hagi una solució perquè per damunt de les persones està el procés. I el procés crec que no ens poden decebre els dos partits, Junts per Sí i la CUP, per tal de que amb aquesta reunió que es farà, aquesta assemblea que volem fer, que es trobi una solució i torno a dir que ens han d'oblidar dels personalismes, de les persones, i que damunt, per damunt de tot està el procés, la independència de Catalunya, que hem fet, hem començat amb una sèrie de, amb un debat a la qual incloem una sèrie de desobediència a l'Estat espanyol, perquè, com sabem, aniran desplegant la seva artilleria, ja avui també sortia al diari que s'encomana als Mossos d'Esquadra a qualsevol persona que vegin possible de sedició de l'Estat se pugui acusar i ells mouran la seva maquinària i crec que ja és hora de s'obrir, que ens fiquéssim tots d'acord i que per damunt, torno a dir, per repetir això i no em canso de repetir, per damunt de les persones és el procés i la independència del nostre país.
Doncs per part meva, anar en la línia del que comenta Vicent, no ratificar el 100% el que diu ell. Per part dels partits espanyols, doncs, bueno, quan més nerviosos se'ls veu, quan més radicals en les seues posicions, només te queda una opció de pensar que són molt antidemòcrates o que tenen molta por a que féssim un referèndum. Les dues me deixen igual de content, me deixen. Una preocupat, però com que no és el meu país, més igual, i l'altra perquè tenen por de què fer. I respecte a l'altre és evident. El que ha passat aquests dies és el que estava previst, el que tothom entenia que havia de passar, i ara la pilota està a la nostra taula. L'hem de solucionar nosaltres. Nosaltres no ens hem de preocupar pel que fan els altres, el problema l'hem de solucionar dins del país i hem d'anar junts. Molt bé, com deia Vicent, aquí l'important no és el que està davant, l'important és tots els que estem detrás, i som molts, som.
Doncs amb aquestes reflexions tanquem avui el programa destinat al grup municipal d'Esquerra Republicana. Els agraïm la seva companyia, senyor Vicent Lleó, senyor Joan Manel Tello. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Parlem-ne.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Gràcies, bon dia.
I nosaltres tanquem aquí aquesta edició d'avui dimecres del Parlem-ne. El recordem que la pròxima setmana amb nosaltres ens acompanyaran els portaveus del grup municipal de Convergència i Unió. Mentrestant, que passin una molt bona setmana.